El govern farà canvis en el programa Lloguer Segur per incentivar l'arrendament d'habitatges buits. Bon vespre, són les 7.
IB3 Ràdio. Informatiu vespre. Aina Sureda.
Ho ha anunciat la presidenta del govern, Marga Proença, al Parlament davant les crítiques del diputat de Més per Menorca, Josep Castells, qui considera un fracàs el programa creat per arrendar pisos buits.
Turistes d'arreu d'Europa es dediquen a comprar massivament els habitatges que haurien de ser per als residents. I la veritat, la dura realitat, és que vostès no tenen cap mena de mesura per atacar aquest problema.
Vostè xerra amb sos milers de petits propietaris, perquè som una comunitat de petits propietaris que prefereixen tenir casa seva tancat perquè tenen por.
Una de les novetats que es volen aprovar divendres en Consell de Govern és facilitar als propietaris la reforma de pisos si es comprometen a posar-los a disposició de l'administració. L'habitatge ha centrat bona part del ple a la Cambra Autonòmica, que ha aprovat amb els vots de PP i vots la llei de ports per ampliar les concessions del 30 anys actuals al 50. El dimarts, dia 12 de maig, el govern estatal ha donat llum verd a la construcció d'un nou centre de control de trànsit aeri a les Illes Balears. Victòria Morell, bon vespre.
Bon vespre. El Consell de Ministres ha autoritzat la licitació de la construcció del nou centre de control d'Anaire per més de 81 milions d'euros. Serà a l'aeròdrom de Son Bonet de Marratxí i estarà llest en quasi 3 anys.
I la Guàrdia Civil ha identificat 3 persones per volar drons durant el Firó de Solla sense els permisos pertinents.
Les denúncies són per possibles infraccions de la Llei de Seguretat Aèria i de la Llei de Seguretat Ciutadana per utilitzar-los en una zona restringida i en gran concentració de persones.
Alumnes de la UIB manifesten un millor nivell de castellà que de català.
Així ho reflecteix una enquesta feta a estudiants de Magisteri, Pedagogia i Ciències de l'Activitat Física, qui reconeixen que el castellà és l'idioma que més utilitzen a casa, amb les amistats i també amb les parelles. Joran Gelabert és el vicedegà de la Facultat d'Educació.
Que és una major presència cada vegada del castellà en l'àmbit social, mentre que el català a poc es va residualitzant en uns àmbits concrets molt específics.
I l'Ajuntament d'Es Castell i els veïnats del Fonduco i Cala Sant Esteve recorreran la nova delimitació de costes.
Aquesta entitat, depenent del Ministeri de Transició Ecològica, no considera aprovat que les dues zones d'Es Castell siguin urbanes. Això suposaria passar dels 100 metres de servitud de pas als 20 desenes de cases. Podrien tenir limitacions per fer certes obres o canvis d'usos.
I en els esports, en futbol, el Reial Mallorca visitarà demà el Getafe sense Samu Costa. Xisco Ribas, bon vespre.
Bon vespre. El migcampista portuguès ha de complir sanció per acumulació de targetes i se suma a la llista de baixes que completen Kalumba, Kumbula, Raillo, Mateo Josef, Beristrom i Jan Sales. D'altra banda, Johan Mojica, que va sortir lesionat darrer partit, ha entrat a la convocatòria. Per tant, el conjunt dirigit per De Michelis cercarà demà contra el Getafe una victòria per allunyar-se del descens. Un altre punt a la primera divisió, pel que el president del Real Madrid, Florentino Pérez, ha comparegut, està compareguent en roda de premsa per anunciar que convocarà eleccions per a la junta directiva del Club Blanc. I en bàsquet, Alberto Antuña serà l'entrenador de l'Azul Marino en l'estrena de l'equip a la màxima categoria. El tècnic murcià ha renovat per un any més el seu contracte al conjunt mallorquí.
I pel que fa al temps, avui ha estat un dia marcat pel Nígols i la pluja ocasional. Dani Capó, bon vespre, que ens espera per aquest dimecres?
Bon vespre. Demà tindrem clarament domini del sol, sobretot a la meitat sud de les illes, Eivissa, Formentera, Ponent, Migjorn de Mallorca, en aquestes bandes el cel quedarà pràcticament destapat. Es verà que a punts del nord de Mallorca, també nord-est i a Menorca, trobarem alguns núvols més. I en aquestes bandes fins i tot no descartam que es pugui arribar a escapar qualque ruixadet local i aïllat. Per tant, veurem alguns núvols més al nord de l'arxipèlag. Les temperatures baixaran i segurament això es notarà arreu del territori, però especialment a la meitat nord per mort d'una entrada de vent de mestral. No serà una mestralada molt intensa, però ho farà moderada i això també provocarà que la mà vagi una mica més moguda. De fet, podem arribar a trobar àrees de forta maror a la costa nord de Menorca, tant, precaució, perquè en aquests indrets del nord de Menorca i de Mallorca la mà demà anirà més moguda.
Serà una tònica que es podria mantenir dijous o divendres o s'espera algun canvi?
No la faran del tot. De fet, divendres, hora baixa, vespre, segurament arribaria un front i en aquest punt les plogudes podrien ser una mica més generals i fins i tot també una miqueta més intenses. Ja ho aniran confirmant.
Sí, ho detallarem aquest dies. Gràcies, Dani. I a aquesta hora comença la gala inaugural del Festival de Canes amb una destacada presència espanyola i mallorquina. La muntadora Aina Calleja participa en la Setmana de la Crítica en Viva d'Aina Clotet.
I aquesta pel·lícula, doncs, jo som la muntadora, i el muntatge s'ha fet a Mallorca, a Felanitx. Vull dir que és una pel·lícula que té com una part aquí a Mallorca.
Mentre que l'actriu Victoria Luengo competirà per la Palma d'Or amb El ser querido, el nou film de Rodrigo Sorogoyen. D'aquesta qüestió i d'altres en parlarem quan faltin 10 minuts per arribar a les 8 en un informatiu que és possible gràcies a la feina de Joan Jiménez al control tècnic.
IB3 Ràdio. Serveis informatius.
Són les 7 i 6 minuts. El govern prepara novetats en el programa Lloguer Segur que vol aprovar divendres en el Consell de Govern. Ho ha anunciat avui la presidenta Marga Proens al Parlament davant les crítiques de l'esquerra que considera un fracàs el programa creat per arrendar pisos buits. Una de les novetats és que es donaran facilitats als propietaris per reformar pisos si es comprometen a posar-los a disposició de l'administració.
La presidenta ha explicat que des de la posada en marxa del programa de Lloguer Segur fa un any i mig s'han incorporat al mercat 82 pisos. L'objectiu, però, és que n'hi hagi més. El diputat Josep Castell, de Més per Menorca, ha qüestionat l'eficàcia del programa i acusa el govern de no respondre a la crisi de l'habitatge.
Turistes d'arreu d'Europa es dediquen a comprar massivament els habitatges que haurien de ser per als residents. I la veritat, la dura realitat, és que vostès no tenen cap mena de mesura per atacar aquest problema.
Vostè xerra amb sos milers de petits propietaris, perquè som una comunitat de petits propietaris que prefereixen tenir casa seva tancat perquè tenen por.
I comença la tramitació de la reforma de la llei de capitalitat de Palma. Després de 20 anys, el ple del Parlament ha aprovat la presa en consideració del projecte de llei per modificar la norma que suposa duplicar la injecció econòmica del govern a l'Ajuntament de 30 a 60 milions d'euros.
El batlle de Palma, Jaime Martínez, ha defensat la proposició de llei com una oportunitat històrica i ha assegurat que garantirà les reserves d'habitatge protegit. De fet, el Partit Popular ja ha dit que corregirà la proposició de llei per garantir-ho, o va criticar més si el batlle els acusa de voler polemitzar sobre una llei que serà bona per la ciutat.
Han volgut tenir una excusa per dinamitar una llei que és bona per Palma i jo el que els faig és convidar-los a que millorin aquest article i que l'Ajuntament de Palma, la seva voluntat és blindar com està fent que hi hagi oferta de vivenda protegida.
Durant la sessió plenària, el conseller d'Habitatge, José Luis Mateo, ha assegurat que l'IBAB investigarà la denúncia del Partit Socialista sobre les presumptes irregularitats del batlle d'Eivissa Rafa Triguero per la compra d'un local.
I on també es plantegen mesures per reforçar la inversió pública en habitatge social és a Eivissa. El Col·legi Oficial d'Arquitectes de les Illes Balears ha presentat 5 propostes per frenar una crisi de l'habitatge que asseguren expulsa residents de l'illa. Clàudia Malia.
Una de les mesures contempla mobilitzar habitatges buits i oferir garanties jurídiques als propietaris. El president de la demarcació d'Eivissa i Formentera del Col·legi d'Arquitectes, Lluís Oliva, diu que podria ser una solució per als residents.
L'intenció és mirar donar incentius i forçar una miqueta a que tota aquesta vivenda que està fora utilitzar-la entri en el mercat i pugui donar resposta a la gent que necessita.
Un informe de FOES assenyala els habitatges buits com un dels grans problemes a l'illa. A Sant Joan, per exemple, a Eivissa, representen el 35%.
Davant aquesta situació, el Col·legi d'Arquitectes reclama un pacte territorial a llarg termini i una revisió dels planejaments urbanístics. El president del Col·legi d'Arquitectes, Lluís Oliva, explica que d'aquesta manera es podria créixer en altura i construir més habitatge plurifamiliar.
Tenim plans urbanístics que encara estan vigents i modificacions d'alguns que contemplen una intensitat de 400 metres quadrats de parcel·la per una vivenda amb parcel·les de 500 metres mínims per fer plurifamiliar. Això fa que amb una parcel·la de 500 metres quadrats només puguis fer una sola vivenda plurifamiliar, la qual no té cap tipus de sentit.
El mateix informe recull que Eivissa és la regió d'Espanya amb més exclusió social. Un 20% de la població es trobaria en aquesta situació. A més, 3 de cada 10 residents es plantegen abandonar l'illa. El preu de l'habitatge ha pujat un 41% des de 2018, mentre que els salaris només ho han fet un 3,3%.
I davant d'aquesta crisi habitacional, avui ha estat un dia marcat pel desnonaments. Un conjunt d'infrahabitatges en un antic supermercat de Vila ha estat desallotjat sense incidents. Es va llogar com a supermercat, però s'ha explotat durant anys com un alberg il·legal.
I residien de manera precària i insalubre una vintena de persones, però aquest matí ja no hi havia ningú. El local presentava un estat deplorable. Jaume Roig és l'advocat de la propietat.
Pues està dividit en possiblement 11 habitacles, en pla dur, i molta merda, i no, insalubritat radical.
La persona que el va llogar com a supermercat i va habilitar una desena d'habitacles i els ha explotat cobrant entre 400 i 500 euros mensualment als treballadors que hi malvivien. Miguel Aguado es veí de l'edifici.
Creo que era un ex inquilino que lo habían echado, no sé si porque dejó de pagar o por lo que fuera, y un día que volvió pues empezó a echar todos los trastos que había dentro fuera, destrozó un coche lanzando los enseres de dentro.
Els propietaris van denunciar l'ús no autoritzat i l'impagament del lloguer i l'Ajuntament va presentar demandes per la insalubritat detectada en una inspecció.
I en canvi, a Palma, la jutge s'ha donat uns dies de marge a una família que havia de ser desnonada avui del seu pis a la barriada de Son Oliva.
Són una parella i el fill d'ella, de 23 anys, que no han pogut fer front al lloguer de 1.600 euros que li exigeix la propietat. Ara han d'abandonar l'immoble sense tenir cap alternativa d'habitatge.
Yo no puedo pagar un piso de 1.500 euros y creo que nadie está en esa posición de pagar ese dinero. Entonces estaría bueno que hagan algo para que la gente tenga accesibilidad a la vivienda. Y los refugios también están tapados de gente, porque yo acudí para ir a un refugio y también no hay lugar. O sea, ¿qué te queda? ¿Dormir en una plaza, en la calle, con mucha gente?
És un dels tants casos que, segons la plataforma Stop Desnonaments, es produeixen diàriament a les ciutats balears. De fet, per aquesta setmana n'hi ha previstos 2 més a Mallorca, entre ells el d'una família amb 2 menors amb discapacitat.
La Guàrdia Civil ha identificat 3 persones per volar drons durant les festes del Firó de Solla sense els permisos pertinents en una zona restringida i amb gran concentració de persones.
Els agents han tramitat 3 actes de denúncia per possibles infraccions de la Llei de Seguretat Aèria i de la Llei de Seguretat Ciutadana en el marc del dispositiu especial desplegat per garantir la seguretat de l'esdeveniment. La celebració va plegar ahir prop de 12.000 assistents.
I un home de 74 anys roman ingressat en estat greu a urgències a l'Hospital de Can Misses després de ser atropellat a Eivissa.
L'home ha ingressat a mig matí amb politraumatismes després d'haver estat atropellat per un turisme mentre travessava pel pas de vianants ubicat a Can Ballotera.
Tot això quan en plana de tribunals la dona, assassinada presumptament pel seu exgendre a la colònia de Sant Jordi, l'any 2024 hauria rebut una infinitat de cops que acabaren en la seva vida. Així ho han assegurat els forenses que avui han declarat en el judici que se celebra a l'Audiència Provincial de Palma. Demà l'acusat està previst que declari davant els membres del Tribunal Jurat Carme Moreno.
Els forenses han dit que la dona no es va poder defensar de les ferides patides a les costelles, la cara i la part cervical. Segons un dels guàrdies civils que elaboraren un informe pericial, l'única hipòtesi possible és que l'acusat atacàs la seva exsogra i com a prova hi ha que a l'espardenya de l'home es trobaren restes genètiques i sang de la víctima. També ha declarat un altre metge que ha assegurat que l'acusat sap diferenciar perfectament entre el bé i el mal i que no pateix cap trastorn de salut mental. El fet que l'home begués, han dit, no justifica més l'atac. Un informe detalla que la dona era molt vulnerable per la malaltia que patia i la medicació que prenia. L'acusació particular, recorda molt, sol·licita per l'home una pena de presó permanent, mentre que la fiscalia reclama 20 anys de presó pel delicte d'assassinat.
7:14, el govern central ha donat el SUS a la construcció d'un nou centre de control de trànsit aeri a les Illes Balears per més de 81 milions d'euros.
El Consell de Ministres ha autoritzat la licitació de la construcció del nou centre de control de Naira. Serà l'aeròdrom de Son Bonet de Marratxí i permetrà modernitzar la gestió de l'espai aeri de l'arxipèlag. Segons el Ministeri, reforçarà la seguretat, la capacitat operativa i l'eficiència del sistema. El termini d'execució és de gairebé 3 anys.
Ja ha quedat aprovada la reforma de la llei de ports amb els vots de PP i vots per equiparar els terminis màxim de concessió de la gestió marítima autonòmica als clubs nàutics fins a 50 anys. El PSIP i els ecosobiranistes hi han votat en contra perquè diuen afavoreix la privatització marítima.
Aquesta tramitació també preveu la simplificació de diversos tràmits administratius com les actuacions menors en sòl portuari i la retirada d'embarcacions abandonades. També l'adaptació dels usos portuaris a la normativa estatal. El diputat del PSIP, Marc Pons, ha criticat que les marines de caràcter privat allarguin les seves concessions igual que els clubs nàutics dels 30 als 50 anys.
Quan t'arribis moment, quan seguem a l'any 2035, que els governants de torn diguin tal vegada sí que mos pot convenir, sí que és bo per l'economia de les Illes Balears que les marines se'ls allargui 5 anys més.
Els ecosobiranistes també han lamentat que en aquesta tramitació no hagi hagut més diàleg, més negociació i matisos a la tramitació. És el diputat de Més per Menorca, Josep Castells.
El resultat d'aquesta llei serà una inèrcia imparable cap a la privatització dels ports. Perquè uns dels agents dels que parlem, els clubs nàutics, fan activitats socials. I n'hi ha d'altres, marines privades, que la seva funció és guanyar concursos, perquè la seva funció és fer negoci.
El Partit Popular ha replicat a l'esquerra voler equiparar la gestió de les marines i els clubs nàutics.
No poden dir vostès de cap manera que es tractarà igualment a les marines que els clubs nàutics. En cap cas, i els requisits, les condicions que se'ls hi posa són totalment oposades i diferents, tant per uns com per altres.
Són paraules de Sebastià Mesquida, del Partit Popular, mentre que a Vox, Maria José Verdú ha subratllat que la modificació actualitza la normativa i l'adapta al marc estatal.
I aquesta llei reconeix el paper que tenen els clubs nàutics, com entitats que han permès durant dècades l'accés a l'esport nàutic, la formació de joves i el manteniment d'una cultura marítima profundament lligada a Balears.
Aquesta reforma portuària arriba pocs dies després que la Comissió d'Ètica Pública de les Balears hagi descartat que el conseller de la Mar i president dels Ports de les Illes, Juan Manuel Lafuente, incorregués en un conflicte d'interessos per ser propietari a la seva família de l'empresa que explota el port menorquí de Daia, que depèn de l'organisme que ell mateix presideix.
Aquesta reforma de la llei, segons el gerent de la Federació de Club Nàutic de les Balears, Rafael Palmer, necessària, diu, per garantir, per una banda, que des d'inversions que faci l'empresa adjudicatària es puguin amortitzar i, per l'altra, per garantir el bon servei que ofereixen les concessionàries consolidades amb el temps. Ho ha explicat a l'informatiu Matí.
Crec que s'ha de seguir en el mateix concessionari, això sí, amb unes condicions d'inversions, etc. I no arriscar-nos a anar a un concurs on la prima només és Canon i de resultats incerts. Però en veure ara mateix com hi ha hagut concessions, especialment a l'autoritat portuària, que no han estat capaços d'assumir el cànon.
I l'Ajuntament d'Es Castell i els veïnats d'Es Fonduco i Cala Sant Esteve recorreran la nova delimitació de costes.
Aquesta entitat, depenent del Ministeri de Transició Ecològica, no considera aprovat que les dues zones d'Es Castell siguin urbanes. Això suposaria passar dels 100 metres de servitud de pas als 20. Per tant, desenes de cases quedarien dins la nova delimitació. Si bé no significa l'expropiació dels edificis, sí posaria limitació per fer certes obres o ampliacions, canvis d'uso o tancament d'accessos, entre d'altres.
Chico, al lío, pide un crédito.
¿Un crédito? Estas puertas están cerradas para mí.
Préstamo Balear. Para promociones inmobiliarias, reformas, embargos, reunificar préstamos. Vamos, que te consiguen crédito. En cada situación, por difícil que parezca, siempre puede haber una salida. Y te hacen el estudio gratuito. Infórmate. Préstamobalear.com. Préstamobalear.com.
El minut a minut de la jornada, a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
El Tribunal Suprem rebutja fer fixos als interins que no hagin aprovat unes oposicions, tot i que hagin superat el temps màxim que permet la normativa europea. Segueix així els criteris fixats pel Tribunal Europeu de Justícia i també considera adequat el pagament d'una indemnització per prevenir i reparar els abusos de la temporalitat.
El Tribunal rebutja, per tant, que adquirir la condició de fix sigui una conseqüència automàtica pel fet d'encadenar contractes temporals. Només ho podran ser aquells interins que hagin superat una oposició o un procés selectiu similar i no hagin aconseguit plaça. D'aquesta manera, assegura que respectaran els principis d'igualtat, mèrit i capacitat recollits a la Constitució.
La consellera de Treball, Funció Pública i Diàleg Social, Catalina Cabré, celebra aquesta mesura per lluitar contra la temporalitat.
Cabré es mostra a favor del criteri que fixa el Suprem, que per entrar a ser fix a l'administració pública necessàriament s'hagi d'aprovar un procés selectiu.
Ell està obrint la porta a que se pugui quedar fixos aquelles persones que han superat totes les proves selectives, el que passa és que s'havien quedat sense plaça.
També assegura que continuen fent feina per rebaixar la taxa de temporalitat fins al 8%, tal com marca la llei, quan ara supera el 20%. Per això ha anunciat que s'avançarà a l'oferta pública de 2026 amb places que es convocaran enguany abans del que estava previst.
I demà els delegats de l'Agència Tributària a les Balears es mobilitzen per reclamar millores laborals i més personal. La protesta convocada pel sindicat CESIF inclourà una concentració davant la delegació d'Hisenda a Palma i una aturada parcial d'una hora entre les 11 del matí i les 12 del migdia.
El sindicat denuncia que l'Agència Tributària manté bloquejades des de l'any 2019 qüestions com la carrera professional, la regulació del teletreball o el reconeixement del servei de vigilància duanera com a professió de risc. El delegat sindical Toni Roger lamenta que tot s'agreuja pel fet de viure a Balears.
Som a les Illes Balears, on hi ha sempre un dèficit de plantilla, agreujat aquests darrers anys pel tema de la manca d'habitatge i els preus. Tant és així que s'ha arribat a que persones que han aprovat una oposició i que tenen una plaça fixa, un contracte fixa de treball, han hagut de renunciar a prendre possessió a Balears perquè no han pogut assumir el cost de l'habitatge.
Segons el sindicat, les mobilitzacions continuaran el pròxim 29 de maig amb una nova aturada parcial i, si no hi ha acord amb l'Agència Tributària, culminaran amb una vaga general el 8 de juny a tots els centres de treball.
Set i 22 minuts, el darrer informe de la Facultat d'Educació constata la necessitat de reforçar les competències lingüístiques dels futurs mestres i de fomentar l'ús social del català. Per quins motius, Aina Morales?
Perquè segons l'enquesta que s'ha fet a estudiants de Magisteri, Pedagogia i Ciències de l'Activitat Física, la majoria troba que té més competències en castellà i reconeix que és l'idioma que més utilitza fora de l'àmbit acadèmic, és a dir, a casa, amb les amistats i les parelles. Això tot i que hi predominen clarament els perfils bilingües català-castellà i els catalanoparlants. Són en total el 69%. Segons el vicedegà de la Facultat d'Educació, Llorenç Gelabert...
I això vol dir que està, d'alguna manera, relacionat amb els usos generalitats que veiem, que és una major presència cada vegada del castellà en l'àmbit social, també perquè s'estableix com a llengua no marcada, com a llengua, diríem, anònima, és la llengua de tothom, mentre que el català a poc es va residualitzant en uns àmbits concrets molt específics.
De moment, l'UIB ha fet i analitzat aquest estudi, però la degana d'Educació, Carme Pinya, diu que la intenció és que serveixi per a millorar la formació que rep l'alumnat universitari i, per tant, siguin els millors professors possibles per a la realitat balear.
Ens agradaria que aquest document fos un document marc, que fos un document amb evidències sòlides, amb una metodologia rigorosa... ja ho veureu, amb unes dades recollides amb molta consistència que ens permetés la posterior presa de decisions pedagògiques i curriculars.
Mentrestant, el conseller d'Educació ha defensat avui al Parlament que els docents que aconsegueixin una plaça per oposició sense conèixer el català no podran participar en un concurs de trasllat fins que no el sàpiguen.
Segons Antoni Vera, la mesura respon a la necessitat de garantir professorat a les aules, especialment en especialitats o places on costa trobar professorats. Assegura que aquesta excepció només s'aplicarà a places de molt difícil cobertura que determinarà el Consell de Govern.
Ja hi ha 200 que no tenen el requisit de català. Amb vostès també hi havia interins sense català. I això se fa perquè el que prima és que els alumnes tinguin professor. El problema és que tenim places on no tenim ni candidats per ser funcionaris.
I les famílies de l'escola de Son Pisà de Palma han abandonat la vaga i el 100% de l'alumnat ja assisteix a classe. Amb tot, continuen reclamant que s'aparti de la docència el professor condemnat per assetjar a un menor i que fa 22 dies que cobreix una baixa de tutor a quart de primària en aquest centre.
Ara han traslladat la seva lluita a la plataforma Change.org. Segons ha explicat la presidenta de l'AMIPA, Verónica Fiol, han iniciat una recollida de signatures.
El que volem fer és un poquet d'exercir pressió social perquè se reforma, i una reforma exprés, i que abans de començar el següent curs o ja sigui engestida i que no tornem a començar els cursos i ens tornem a trobar de la mateixa manera.
Ara per ara, Miquel Roldán continua sent el tutor del grup de quart i sempre té un mestre de suport dins l'aula, no com a mesura de protecció a l'alumnat, sinó per atendre la diversitat dins l'aula.
Problemes de subministrament d'aigua al poble de Sant Jordi, a Eivissa, i a les 6 del matí durant tot el dia d'avui, la xarxa de subministrament ha patit dues avaries que han obligat a tallar el subministrament, que ha afectat 1.200 usuaris, segons ha informat Aqualia.
La primera panna va ser ahir a les 6 del matí, però a la tarda van anar recuperant el subministrament. La segona s'ha registrat a les 4 i mitja d'aquesta matinada, fet que ha obligat a tallar el subministrament de nou, i fins avui a les 3 i mitja de l'hora baixa, que han acabat la reparació. Ara ja han començat a obrir la xarxa per subministrar aigua a tots els afectats.
I els 700 abonats de les urbanitzacions de Sacaleta, Sant Andria i una part de Cala Blanca Ciutadella ja tornen a tenir aigua potable.
L'adquisició de l'empresa Aigües Cala Blanca per part de l'Ajuntament de Ciutadella ha permès fer-hi arribar aigua dessalada a les canonades i amb la mescla reduir el nivell de nitrats existents. Les darreres analítiques han confirmat que l'abastiment és apte per al consum humà. Amb tot, el regidor de Servei d'Aigües, Miquel Ametller, adverteix que, amb el previsible increment de la demanda de cara a l'estiu, és probable que els nitrats tornin a incrementar-se.
El cabdal que ara arriba no serà el mateix que el juliol o agost, perquè la demanda és molt més grossa, i clar, en aquest moment és potable, però això no vol dir que hi hagi moments en què quan hi hagi més demanda d'aigua pugui pujar una altra vegada cintes de nitrat.
I l'illa d'Eivissa només ha reutilitzat un 2,5% d'aigua depurada durant tot l'any passat.
Són les primeres dades de l'informe de sostenibilitat d'Eivissa Preservation i que alerta que és insuficient per la sequera que pateix l'illa. La tècnica de projectes Inés Roig adverteix que s'està desaprofitant l'aigua sobrant de les depuradores.
I el Consell de Formentera assegura que hi ha 3 expedients urbanístics oberts des de l'any passat i un altre d'enguany per obres il·legals que s'han duit a terme a l'hotel Sunway Punta Prima.
És la resposta que ha donat l'equip de govern a la denúncia feta per Gent per Formentera, en la qual els acusava de permetre unes feines il·legals i d'amagar la informació. Sa Unió assegura que va donar la informació de manera oral durant la sessió plenària del mes d'abril. Gent per Formentera sosté que aquesta és escassa i exigeix tota la documentació requerida.
I l'associació eivissenca Salvem Sabadia ha impulsat una recollida de firmes per aturar el tancament del quiosquet. Espoetó Costes no vol renovar la concessió a l'establiment i força així la seva desaparició.
Unes 5.000 firmes donen suport a la continuïtat del quiosquet, que està en funcionament des de fa més de 50 anys. Salvem Sabadia considera que l'administració local i insular han de treballar per conservar negocis històrics com aquest, situat a l'abadia de Portmany, per mantenir la identitat de l'illa.
I conscienciar sobre el valor de la Posidònia és l'objectiu de Posidònia en 360, un projecte de realitat virtual que es du a terme a tots els centres d'educació primària i secundària d'Eivissa. Avui ha estat el torn dels alumnes de l'escola Venda d'Arabí a Santa Eulària de Riu.
Aquest taller és educatius en l'ús de tecnologies immersives permeten un coneixement més gran de la vida submarina i de l'ecosistema marí de les praderies de Posidònia. Gamma Tur és professora de pedagogia de la UIB.
La nostra proposta pretén conscienciar sobre el valor de la Posidònia, el valor ecològic, la necessitat de preservar les praderies de Posidònia, de la mar Mediterrània.
una proposta pedagògica basada en jocs que han estat dissenyats per estudiants de magisteri de la Universitat de les Illes. La visualització d'un vídeo de praderies de Posidoni amb ulleres de realitat virtual és el que més èxit ha tingut entre els alumnes.
Teníem unes gafes que ahí mostraven unes imatges de Posidònies,
l'oceà i totes les plantes de peixos i la Posidònia.
Lo que més m'ha agradat han sigut les gafes.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Són les 7:30. El govern anuncia canvis en el programa Lloguer Segur per incentivar els arrendaments d'habitatges buits.
Ho ha anunciat la presidenta Marga Proens al Parlament davant les crítiques del diputat de Més per Menorca, Josep Castells, que considera un fracàs el programa creat per arrendar pisos buits.
Turistes d'arreu d'Europa es dediquen a comprar massivament els habitatges que haurien de ser per als residents. I la veritat, la dura realitat, és que vostès no tenen cap mena de mesura per atacar aquest problema.
Vostè xerra amb sos milers de petits propietaris, perquè som una comunitat de petits propietaris, que prefereixen tenir casa seva tancat perquè tenen por.
Una de les novetats que es vol aprovar divendres en el Consell de Govern es dona facilitats als propietaris per reformar pisos si aquests es comprometen a posar-los a disposició de l'administració.
Aprovada la reforma de la llei de ports que permetrà ampliar les concessions dels 30 anys actuals als 50.
S'ha aprovat amb els vots del Partit Popular i vots del Partit Socialista de les Illes Balears i els ecosobiranistes hi han votat en contra perquè diuen a favor és la privatització marítima. La norma permetrà a les actuals concessionàries sol·licitar pròrrogues que arribin fins a aquest límit i augmentarà el paper dels clubs nàutics i les marines.
I el govern de l'Estat ha donat llum verda a la construcció d'un nou centre de control de trànsit aeri a les Illes Balears.
El Consell de Ministres ha autoritzat la seva licitació per més de 81 milions d'euros. Serà a l'aeròdrom de Sant Bonet de Marratxí i estarà llest en quasi 3 anys.
La Guàrdia Civil identifica 3 persones per volar drons durant el Firó de Solla sense el permís o els pertinents.
Les denúncies són per possibles infraccions de la Llei de Seguretat Aèria i la Llei de Seguretat Ciutadana per utilitzar-los en una zona restringida i en gran concentració de persones.
Alumnes de la UIB manifesten un millor nivell de castellà que de català.
Així ho reflecteix una enquesta feta a estudiants de Magisteri, Pedagogia i Ciències de l'Activitat Física que reconeixen que el castellà és l'idioma que més utilitzen a casa amb les amistats i les parelles. Llorenç Gelabert és vicedegà de la Facultat d'Educació.
Que és una major presència cada vegada del castellà en l'àmbit social, mentre que el català a poc es va residualitzant en uns àmbits concrets molt específics.
I l'Ajuntament d'Es Castell i els veïnats del Fonduco i Cala Sant Esteve recorreran la nova delimitació de costes.
Aquesta entitat, depenent del Ministeri de Transició Ecològica, no considera aprovat que les dues zones d'Es Castell siguin urbanes. Això suposaria passar dels 100 metres de servitud de pas als 20. Desenes de cases podrien tenir limitacions per fer certes obres o canvis d'usos.
L'Organització Mundial de la Salut no descarta que hi hagi nous positius d'antivirus.
Això després que Sanitat hagi confirmat el positiu del passatger espanyol ingressat en l'Hospital Gómez Ullà de Madrid i que presenta símptomes. Els altres 13 passatgers espanyols en quarantena han donat negatiu en la segona PCR i el Ministeri estudia que puguin finalitzar la quarantena a casa en funció de la seva evolució.
Passen 3 minuts de les 7:30, moment pels esports.
Informatiu vespre. Esports.
Esports que Xisco Ribas començant parlant de futbol, concretament del Reial Mallorca, que visitarà demà el Getafe i ho farà sense Samu Costa.
El migcampista portuguès ha de complir sanció per acumulació de targetes i se suma a la llista de baixes que completen Kalumba, Kumbula, Beristrom, Raillo, Mateo Josef i Jan Sales. L'altra banda, Martín de Micheli recupera Pablo Maffeo després de complir sanció i també Johan Mojica, que va sortir lesionat el darrer partit. Escoltam el tècnic del Mallorca, Martín de Michelis.
Me ocupan las nuestras, que tenemos y varias.
El otro día han salido tres jugadores acalambrados, nos fueron tocando diferentes tipos de lesiones y nunca pusimos excusas y tampoco las vamos a poner ahora. Somos los que somos y con los que somos vamos a ir a competir bien.
El conjunt vermell ha fet avui matí el darrer entrenament i visitarà demà el camp del Getafe a dos punts del descens per cercar una victòria que els acosti a l'objectiu de la permanència. D'altra banda, l'equip madrileny és setè amb 45 punts i té possibilitats de classificar-se per jugar a competició europea.
Es un equipo súper agresivo, fácil de identificar su juego y tenemos que estar preparados para ese estilo de juego, para esos duelos. Ellos proponen muchísimos duelos, juego directo, se hacen bien, bien fuerte defensivamente. No es un equipo que te genere posesiones largas y demás, sino que enseguida tratan de buscar, ir, presionarte, segundos balones. Bueno, hay que estar atento y predispuesto a ese estilo de juego.
I precisament l'entrenador del Getafe, José Bordalás, també ha parlat d'aquest enfrontament.
Tenemos que hacer las cosas muy bien porque enfrente nos vamos a encontrar un equipo que se está jugando muchísimo. Pero bueno, nosotros también nos jugamos mucho y queremos darle una alegría a nuestra afición porque han estado todo el año apoyando al equipo, han estado en los momentos difíciles y tenemos que ser agradecidos. Y tenemos que demostrar que el equipo sigue manteniendo esa ambición que ha tenido durante toda la temporada.
L'àrbitre del partit de demà serà Martínez Munuera i el VAR hi serà Figueroa Vázquez. I aquesta antepenúltima jornada, vital perquè fa la lluita per la permanència, ja es troba en joc. Des de les 7 del capvespre, el Gevant està jugant al camp del Celta. De fet, al minut 36, el resultat és de 1-0 favorable al conjunt del Celta. En cas de victòria dels granotes, aquests empatarien al Mallorca en punts. Llavors, a les 8, l'Elx, que també té 39 punts, jugarà al camp del Betis i ja per a les 9 i mitja l'Osasuna s'enfrontarà a l'Atlètic de Madrid a El Sadar. A més, ja saben l'horari de la darrera jornada de Lliga, que també serà unificada, en què el Mallorca rebrà la visita de l'Oviedo Sant Moix el dissabte 23 de maig a les 9 del vespre. El conjunt asturià, per cert, ja és equip de segona divisió per mort de l'empat a 1 de nit entre Rayo Vallecano i Girona. De Michelis diu que és positiu que el Mallorca depengui d'ell mateix.
También aprovecho para mandarle un saludo a su entrenador, a Guillermo, el Oviedo, que intentó hasta último momento y ya no tiene más desde la matemática. Nosotros las tenemos y dependemos de nosotros y nos enfocamos en nosotros. Así que con naturalidad, con alegría, con felicidad, con responsabilidad, eso desde ya. Por eso no nos hemos dado libre, nos hemos entrenado rápido, hemos almorzado todos juntos. Bueno, convivimos y de eso se trata esta profesión.
El partit de demà entre Getafe i Mallorca començarà a les 9 i mitja del vespre al Coliseum Alfonso Pérez, però el podreu seguir en directe a partir de les 7 i mitja, en tota la prèvia, a IB3 Ràdio. Més futbol de la primera divisió perquè ahir el Barça va celebrar el seu títol de Lliga. El conjunt blaugrana va fer ahir la seva tradicional rua pels carrers de la ciutat comtal amb milers d'aficionats celebrant el campionat. És la segona Lliga consecutiva que aconsegueix l'equip català i la segona també amb Hansi Flick com a entrenador i la 29a de la seva història. Escoltam el jugador del Barça, Lamine Yamal.
Increïble, sempre estan amb nosaltres, els dies importants, els dies que no són tan importants. I els amem, és el nostre club, el club de la nostra vida, sempre estarem aquí per ells. Sí, tenim que valorar cada títol, cada any que guanyem, perquè no és fàcil. Ja ho hem vist, hem passat anys molt dolents, però ara estem disfrutant molt.
El Barça té demà compromís de Lliga i es tracta d'un partit que interessa i molt al Mallorca. L'equip blaugrana visitarà l'Alavés, equip que marca la zona de descens en 37 punts, dos menys que els mallorquinistes. I un altre punt, perquè el president del Real Madrid, Florentino Pérez, ha comparegut fa uns moments en roda de premsa per anunciar que convocarà eleccions per a la junta directiva.
Que no voy a hablar de lo deportivo, que yo voy a hablar de que voy a convocar elecciones para defender los intereses de los socios, que son los dueños del club, porque algunos periodistas y algunas personas, que también las tenemos, quieren acabar con la propiedad del Real Madrid.
A banda de les eleccions, el president, entre d'altres coses, ha criticat a la premsa deportiva i ha anunciat que presentarà un dossier a la UEFA perquè resolgui el cas Negreira. En bàsquet, Alberto Antuña serà l'entrenador de l'Azul Marino en l'estrena de l'equip a la màxima categoria. El tècnic murcià ha renovat per un any més el seu contracte amb el conjunt mallorquí després d'una temporada en què ha aconseguit l'ascens a la Lliga Endesa i amb un balanç de 29 victòries i només una derrota. I també a la màxima categoria del bàsquet espanyol, però masculina, i vol jugar a l'Estia Menorca la pròxima temporada. El conjunt menorquí visitarà dijous el Leima a Coruña, en el primer dels 5 partits del playoff d'ascens a la Lliga ACB. Escoltar en Miqui Ortiz, director general de l'Èstia.
Amb molta il·lusió, sí. Ha estat una temporada de molta feina, amb uns resultats que aquesta vegada sí que ens han acompanyat i amb ganes de jugar per primera vegada aquests playoffs d'ascens ACB com a entitat.
I Fernando Zurbriggen, jugador de l'Èstia, ha parlat de l'eliminatòria contra el Leima a Coruña, un rival que el conjunt menorquí no ha aconseguit guanyar la Lliga regular.
Las series tienen mucho de componente táctico, mucho de componente físico y un componente mental muy importante. Ellos han dominado la liga durante 7-8 meses. Nosotros estamos más acostumbrados a batallar los partidos, a lucharlo, y los playoffs son eso. Es una guerra que va a tener distintas batallas y bueno, yo creo que nosotros estamos haciendo el trabajo necesario para dar nuestra mejor versión.
Els dos primers partits entre Estia Menorca i Leima a Coruña es disputaran dijous i diumenge a Galícia, tots dos a les 8 del vespre.
Gràcies, Xisco. 20 minuts per arribar a les 8.
Ja és aquí, ja ens ha arribat el 28è Festival Internacional de Teatre de Teresetes de Mallorca. De l'11 al 17 de maig torna la màgia, la fantasia i l'emoció a 15 municipis de Mallorca que gaudiran d'una programació per joves, adults i públic familiar, amb espectacles internacionals i nacionals. Entrada ja a la venda. Consulta la programació a festivalteresetesmallorca.cat. Estamos de celebración porque hemos abierto nuestra óptica y centro de audiología Alena Fleló en Marrachí. Ven a vernos al Centro Comercial Alcampo Mallorca y aprovecha nuestras ofertas de apertura como revisión auditiva gratis o 200 euros de descuento en la compra de tus audífonos. No esperes más y ven a vernos al Centro Comercial Alcampo Mallorca. Alena Flelu, óptico y audiólogo.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
L'Organització Mundial de la Salut no descarta més casos d'antivirus nous positius, tot i que minimitza la possibilitat d'un brot generalitzat. Sanitat ha confirmat el positiu del passatger espanyol ingressat a l'Hospital Gómez Ullà de Madrid. El pacient que va desembarcar aquest diumenge del creuer Ondius a Tenerife presenta símptomes de febrícula i de saturació, el que és el mateix, un nivell baix d'oxigen en sang. Tot i això, es troba estable dins la unitat d'aïllament d'alt nivell. Per contra, els altres 13 passatgers espanyols en quarantena han donat negatiu en la segona PCR. Sanitat estudia la possibilitat que puguin finalitzar l'aïllament a casa seva en funció de la seva evolució. També ha donat negatiu el ciutadà nord-americà que inicialment va ser considerat un possible feble. A França continua hospitalitzada en estat greu la ciutadana infectada per aquest virus. L'Organització Mundial de la Salut xifra en 10 el nombre de casos positius fins al moment i allarga fins dia 21 de juny el període de quarantena, que serà de 42 dies. Tots els passatgers de l'Ondius són ja als seus països d'origen i el creuer va rumb ja cap al port de Rotterdam.
Immediatament després de desembarcar els darrers ocupants, excepte els 27 membres de la tripulació i el cadàver de l'Alemanya que va morir, que continuen a bord, començaren les tasques de desinfecció del port i de tots els llocs que van estar en contacte amb els ocupants del vaixell.
El president del govern central, Pedro Sánchez, i el secretari general de l'OMS fan un balanç positiu de l'evacuació i la repatriació dels passatgers del creuer.
Han agraït a totes les persones que hi han participat la seva eficàcia i també Pedro Sánchez ha assegurat que Espanya ha estat aquests dies exemple de lideratge. El president de l'Estat ha defensat la decisió d'acollir l'embarcació a les costes espanyoles en tractar-se, ha dit, d'una responsabilitat legal després de rebre el crit d'auxili de l'Organització Mundial de la Salut, tot i que ha destacat també la càrrega moral d'acceptar la petició i liderar l'operativa. Ha dit el president que ha demostrat en els darrers 10 dies el seu compromís amb la salut global, el dret internacional i la solidaritat.
Debemos sentir el orgullo de ser españoles, porque España cumple, siempre cumple, primero con los suyos, a los que atendemos, pero también con el resto del mundo a quienes socorremos. Algunos dirán que el episodio de Londius caerá pronto en el olvido, pero yo no estoy de acuerdo. Creo que va a ser recordado durante años, y lo va a ser porque es una realidad más de quienes somos.
Un missatge que ha ratificat públicament el director general de l'OMS, Tedros Adhanom.
Again for your leadership, your excellency.
I ha agraït la compassió i la solidaritat que ha mostrat a Espanya i a la vegada ha llançat un missatge de cautela. L'operatiu de repatriació a les Canàries ha estat un èxit, però la feina no ha acabat. No es descarta l'aparició de nous casos en els pròxims dies entre els passatgers que ja han tornat als seus països.
En canvi, el govern canari ha estat molt crític amb la gestió del govern central. Les darreres hores, el president canari, Fernando Clavijo, ha acusat l'executiu central d'amagar deliberadament que al Manco hi havia un contagi a bord.
Així ho ha assegurat Clavijo en la sessió de control a l'executiu canari d'avui. Insisteix en el fet que el desembarcament es podria haver fet en només un dia.
Hoy sabemos que el gobierno de España ocultó deliberadamente que había contagiado al menos uno en ese crucero y que lo sabía. Y esa información, señora Costa, esa información era determinante.
Sobre aquesta qüestió també s'ha referit avui la ministra de Sanitat, Mònica García. Durant la sessió de control del ple del Senat, la ministra ha defensat que s'ha fet una vigilància estreta dels casos d'antivirus i que el govern en cap cas ha amagat cap positiu.
I els pacients diagnosticats amb alguna malaltia de sensibilització central de caràcter neurològic, com ara la fibromiàlgia, la fatiga crònica o la sensibilitat química múltiple, reclamen que la investigació sigui transversal, és a dir, que hi hagi comunicació entre sistema sanitari, metges i també la investigació.
Una reivindicació que fa la presidenta de l'Associació Mallorquina que les agrupa, la MASC, just en el Dia Internacional per a visibilitzar aquestes patologies, és Carme Soler.
La investigació s'ha dut bàsicament a terme a nivell hospitalari, però tipus universitari, és a dir, gent que acaba carrera, fan un equip. Hi ha equips que fa molt d'anys que estan fent investigacions, però aquestes investigacions se queden com atascades i no se nutreixen entre, diguéssim, ni el sistema metge amb elles ni viceversa.
Que sigui una malaltia invisible no significa que sigui inexistent. De fet, en aquests moments, la prevalència és del 2,4% en la població adulta, però en ser una patologia infradiagnosticada calculen que només a les illes hi ha desenes de milers de persones que les pateixen.
La fibromiàlgia, la fatiga crònica, la sensibilitat química múltiple i l'electrohipersensibilitat estan interconnectades de manera que es poden patir de manera simultània, sigui quina sigui la que suïcidi. Diu Soler que són malalties incapacitants.
Tu sempre tens mal, però no en el mateix nivell. Llavors, la dependència que tu tens d'un cuidador, de la persona que està amb tu, no sempre està en el mateix nivell, però sí que és molt incapacitant i molt invalidant. Llavors, et se manifesta també en brots, i quan tens aquests brots, llavors sí que és llit i poca cosa més, és 100%.
De fet, la presidenta de MASC explica que cada pacient diagnosticat amb una d'aquestes malalties va de mitjana 6 vegades al metge cada mes, tot coincidint amb el seu dia internacional. Avui, l'associació ha organitzat unes jornades a l'Hospital de Son Espases. Hi han assistit unes 200 persones de manera presencial i també en línia. També hi han participat l'Hospital d'Inca i l'Hospital de Manacor.
I prenem més medicaments del que realment necessitam. D'una banda, sabem que Espanya lidera el consum mundial de benzodiazepines contra l'ansietat i l'insomni i ara el Ministeri ha anunciat que les capses d'antibiòtics seran més petites per ajustar-se millor a les dosis prescrites. El catedràtic en farmacologia, el doctor Laporta, va més enllà i afirma que prenem, atenció, el doble de medicaments dels necessaris. Blai Barber.
En farmacologia, Joan Ramon Laporte parla al llibre que acaba de presentar de Societat Intoxicada. Laporte considera que més de la meitat dels medicaments són innecessaris, els sentim.
I potser caldria preguntar-se si el metge els prescriu perquè
creu que el pacient espera que li prescriguin un medicament, quan seria molt més senzill explicar-li que no té un mal que en mereixi el tractament amb un medicament.
Al carrer són molts els que expliquen que es prenen medicaments a diari. Sentim alguns menorquins.
Avui em pren 7 o 8 cada dia encara.
Jo crec que m'ho donen els necessaris, perquè jo normalment prenc i el que prenc estic bé. Si ho deixàs, estaria malament tal vegada.
8 cada dia, 5 al matí i 3 al vespre.
Hombre, yo diría que demasiado. A ver si es para dormir, que queremos dormir y queremos, pero lo que pasa es que sabemos que es malo.
Segons el farmacòleg barceloní Joan Ramon Laporte, el consum d'hipnòtics és 3 vegades més alt en dones i la gent gran en pren 7 vegades més que els adults més joves. El tornem a sentir.
I si compara la gent més rica amb la gent més pobra, són 7 vegades més consum de psicofàrmacs per part de la gent més pobra. Llavors, què estem tractant? Malaltia mental o malestar social?
També Laporte sosté que actualment molts medicaments es donen a persones aturades o amb problemes d'habitatge.
10 minuts per arribar a les 8, més notícies de l'àmbit estatal i internacional. El Consell de Ministres ha aprovat el projecte de llei d'integritat del Sistema Nacional de Salut que cerca blindar la gestió pública de la sanitat en detriment de models privats. Així, el govern central podria derogar la normativa que va impulsar l'executiu de José María Aznar l'any 1997 i que va obligar la porta a la privatització de la gestió dels hospitals públics a Espanya.
La norma establiria un marc més restrictiu per a l'externalització dels serveis sanitaris i reforçaria el control de les despeses dels models que ja han estat privatitzats. La ministra de Sanitat, Mònica García, ha assenyalat que la col·laboració público-privada podria passar a tenir un caràcter estrictament excepcional.
Se acabó convertir la sanidad pública en una especie de franquicia para fondos buitre y grandes grupos privados como puede ser Quirón. Se acabó ese modelo que hemos visto especialmente en la Comunidad de Madrid, donde el Partido Popular ha permitido la parasitación de nuestra sanidad pública para el negocio de unos pocos.
L'objectiu és posar fi a l'ànim de lucre que, segons l'executiu, desenvolupen aquests grans grups.
I el jutge manté imputat a Koldo García en el cas de les mascaretes.
El jutge de l'Audiència Nacional, Ismael Moreno, ha rebutjat arxivar la investigació a l'exassessor sobre els contractes de material sanitari a les Illes i a Canàries i ha acordat mantenir la seva citació perquè declari aquest dijous en el marc d'aquesta causa.
El fiscal nega un judici polític als Pujol i acusa les defenses de voler convertir-ho en un atac a Catalunya.
Fernando Bermejo descriu la família Pujol com una estructura criminal en l'exposició del seu informe final al tribunal amb el qual ha justificat els delictes i les penes que demana per als acusats. El fiscal ha acusat la família Pujol d'haver defraudat Hisenda durant anys amb un volum de diners a Andorra incompatible amb qualsevol explicació lògica.
I l'explosió d'una bombona de butà ha obligat a desallotjar un edifici de pisos a Barcelona, al barri de Poble Nou, amb 11 ferits i 2 d'ells amb gravetat en cremades greus.
Segons ha explicat el cap de la intervenció de bombers de Barcelona, Carlos Chico, l'habitatge en el qual s'ha iniciat l'incendi, així com altres dos en la mateixa planta, han quedat inhabitables i s'han vist afectats el subministrament d'aigua i també de llum.
I el Pentàgon eleva fins als 29.000 milions de dòlars el cost de la guerra a l'Iran.
But the joint staff team and the comptroller team are constantly looking at that estimate.
L'alt funcionari del Pentàgon, Jules Hertz, diu que els Estats Units han gastat gairebé 29.000 milions de dòlars en el conflicte a l'Orient Mitjà, que suposa un augment d'uns 4.000 milions més que els reconeguts fa 2 setmanes.
Tot això quan Donald Trump adverteix que l'alt el foc a l'Iran és increïblement fràgil després de rebutjar la resposta de Teheran a la proposta nord-americana.
Tot i que la treva continua formalment en vigor, el president dels Estats Units considera insuficient les garanties sobre el programa nuclear iranià. L'exèrcit israelià assegura haver matat més de 350 membres de Hezbollah des de l'entrada en vigor de l'alto el foc al Líban el passat 16 d'abril.
I el primer ministre britànic, Keir Starmer, es resisteix a dimitir després de la derrota del seu partit a les eleccions locals i municipals de la setmana passada.
Més de 70 diputats del Partit Laborista li han exigit deixar el càrrec de manera immediata o planificada i també la renovació del partit. Avui ha reunit els ministres del seu gabinet en una trobada que ha de ser decisiva.
Em dic Ramon Vilaseca. Porto 3 setmanes seguint la Núria. M'han pagat per vigilar-la. Tu i jo hem de parlar, ara!
Cada capítol de la radionovel·la du les quatre paraules polisèmiques de la setmana, a veure si les trobeu.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
L'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
6 minuts per arribar a les 8, moment per la cultura.
Tant verí que s'ha escampat entre massa paraules perdudes, ses sensacions fiblant entre màgia i falsos dubtes, com actors venuts a sa imaginació.
A mida del centre històric, al carrer de l'Almudaina, l'arxiu municipal de Cort, hi poden trobar a partir d'avui un viatge al passat, però des del present, parlant de l'exposició Miquel Salom i els pioners de la fotografia, que s'inclou en el context del Mallorca Fotofest i que ens ofereix imatges nascudes d'una tècnica centenària.
Parlam del color humit, una manera de fer gairebé primitiva. Celebra enguany 175 anys i suposa un repte tant per al creador com per als espectadors contemporanis, pels artistes, perquè, entre altres coses, han de dur al laboratori allà on fan feina i s'han d'omplir de paciència i de coneixements. Ho sap molt bé Miquel Salom, que fa 15 anys que s'hi dedica.
Pensava que són 23 passos processals, però com que intervé la química i la llum, aquest procés només és sensible a la llum ultravioleta. Per exemple, una rosa, un bou negre i és vermella. Per què? Perquè és vermell, no el bou, i molt de color, no el de bou. Llavors, la sensibilitat de la placa està entre 0,5 i 1 ASA. Les càmeres modernes a 6.000, a 12.000, a 30.000.
A banda de les imatges, la mostra ofereix diversos materials que expliquen la seva evolució, així com càmeres d'època, documentació històrica i també material fotogràfic original. La mostra restarà oberta fins dia 28 d'agost.
Es una exposición que va a mostrar la compleja relación que puede haber entre el espacio ilusionista de la pintura y la presencia física de la escultura, siempre en relación con la arquitectura, por supuesto de una manera muy cuidada con el contexto de la loggia y que bueno, que encaja perfectamente con el grado de indeterminación que sería preguntarnos qué puede ser pintura hoy.
Amb aquest interrogant, en poc més de 15 dies es presentarà la Llotja de Palma arrels d'una intervenció de la reconeguda artista internacional Catherine Gross, que proposa un diàleg sense precedents entre pintura, història i espai en un dels edificis referencials de les Illes Balears. S'obrirà al públic Sandra Martínez dia 27 de maig.
Que serà quan ja haurà acabat la intervenció, que és una feina pensada i feta expressament per aquest edifici, allò que en anglès es coneix com a site specific. Grosse ha definit el camp de la pintura durant més de 3 dècades, duent-la més enllà del llenç cap a un compromís directe amb l'arquitectura, el paisatge i l'espai públic. I això és el que es veurà en aquesta proposta, que segons el seu comissari, el director d'Esbaluar Museu, David Barro, no deixarà indiferent ningú.
És una ocasió absolutament única, una exposició d'estes que estoy seguro que quedarà en la memòria col·lectiva de tots els ciutadans baleares, però també de l'univers artístic internacional.
Serà un exemple d'integració entre instal·lació i arquitectura. L'espai deixarà de ser només superfície d'actuació per passar a formar part de l'obra. Paret i sol, espectador i participant, tot és pintura.
Todo se va a transformar en una superficie pictórica y las cuatro naves y sus 6 columnas helicoidales sin base ni capitel, bueno, conjugadas con un árbol que se introduce en la exposición y que yace horizontal, bueno, pues se va a convertir en un auténtico paisaje que nos va a ayudar a comprender que la pintura ha desbordado el marco y a entender que dialoga con las raíces de la pintura, pero también con las raíces de la loggia.
Arrels, coproduïda pel govern de les Illes Balears i Esbaluar Museu, s'inaugurarà dimecres 27 de maig.
I ja s'ha inaugurat oficialment la 79a edició del Festival de Canes amb la tradicional gala inaugural a la Croisset.
The eyes of Lucy George.
Marcada enguany per una destacada presència espanyola i també mallorquina. Entre els noms propis d'aquest any hi ha la muntadora mallorquina Aina Calleja, que participa a la Setmana de la Crítica en viva el debut com a directora de l'actriu catalana Aina Clotet.
Per primera vegada, tres llargmetratges competiran per la Palma d'Or: El ser querido, de Rodrigo Sorogoyen, protagonitzada per la mallorquina Victoria Luengo; Amarga Navidad, de Pedro Almodóvar; i La bola negra, de Javier Ambrosi i Javier Calvo. La representació espanyola es completa amb el curtmetratge Tu, jo i la vaca, d'Ainhoa Castejón, i Aina Callejas, muntadora de la pel·lícula Viva, que s'estrena dijous al reconegut festival.
Sempre és una satisfacció quan reconeixen una pel·lícula on has fet feina. I, clar, en el cas del Festival de Cannes, pues, Cannes és un dels festivals més importants del món, per no dir més important. I aquesta pel·lícula, pues, jo som la muntadora, i el muntatge s'ha fet a Mallorca, a Felanitx. Vull dir que és una pel·lícula que té com una part aquí a Mallorca.